Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona nit, us parla Guadalupe Galisteo. Diverses defenses dels líders independentistes en presó preventiva han presentat avui queixes formals davant del president del Tribunal per l'1 d'octubre, Manuel Marchena, per demanar que no veti l'exhibició de vídeos durant l'interrogatori dels testimonis. Els advocats consideren que la setmana que ve, durant la compareixença d'alguns agents de la Guàrdia Civil, serà indispensable mostrar documents audiovisuals per poder contrastar amb les imatges els fets narrats pels testimonis. L'objectiu de l'exhibició de vídeos és sempre, recorden les defenses, esclarir els fets i descobrir la veritat. Canviem de tema. Prop d'una cinquantena de persones han mort i una vintena han estat ferits, molt greus en un tiroteig a dues mesquites de la ciutat de Christchurch, a Nova Zelanda. Aquesta és la primera estimació de víctimes que ha fet el govern neozelandès després que almenys dues persones hagin disparat indiscriminadament amb armes automàtiques contra els fidels que hi havia dins les mesquites. Els atacs han estat a la mesquita al nord, a l'avinguda Dienz, on haurien mort 41 persones, i a la mesquita Linwood, on han mort 7 persones. Una persona que estava ferida greu ha mort a l'hospital. D'altra banda, la defensa de Carles Puigdemont i els exconsellers a l'exili amplia la demanda civil a Bèlgica contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i l'interposa també contra l'estat espanyol. Puigdemont ho ha anunciat en una trobada amb la premsa a Waterloo. Els advocats acusen el magistrat de falta d'imparcialitat en la instrucció del judici del procés i preveuen que el procediment obligarà a intervenir la justícia europea. Canviant de tema, avui han començat les manifestacions de joves contra el canvi climàtic a Oceania i Àsia. Han estat les primeres de les més de 1.000 que s'esperen cada divendres a més de 100 països. Les pancartes denunciaven la manca d'accions decidides per part dels dirigents polítics. El símbol de la protesta dels joves contra el canvi climàtic, Fridays for Future, és la sueca Greta Thunberg, que encapçala la marxa d'aquest divendres a Estocolm. Les restes de Franco seran exhumades del Valle de los Caídos el 10 de juny, segons ha anunciat aquest divendres al migdia el govern espanyol. El dictador serà enterrat al Panteó de Mingo Rubio, al cementiri del Pardo, de titularitat estatal. En aquest cementiri, on hi ha enterrat 5 ministres franquistes, la família hi té un panteó on hi ha les restes de la dona de Franco, Carmen Polo. I finalment, el cicle tropical Idai ha arribat a Moçambic. Els serveis d'emergència han fet un balanç provisional de més de 100 víctimes mortals i 100.000 evacuats. El sistema tropical també afecta Malawi. En total, hi ha més d'un milió de damnificats. Els camps de refugiats situats als dos països han quedat inundats. El cicló ha entrat per la costa molt a prop de la ciutat de Beira amb la força equivalent a la d'un huracà de categoria 2 en cops de vent superiors als 170 km per hora. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. El Sabies que? Us explicarem què és l'ecolocalització. A l'entrevista avui hem convidat l'Abel Julien, ornitòleg de l'Institut Català d'Ornitologia, amb qui conversarem del declivi que pateixen els ocells a Europa. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. Tindrem també la galeria de famosos amb els animals i la natura. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. Tot això amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Iniciem el programa d'avui amb el davantal que ha preparat el Manel Casas.
Amigues i amics, la setmana passada vaig escoltar la notícia del Piqué, que no es referia al futbolista. Era d'un gos de Tura que es diu Piqué. És possible que molts de vosaltres ja hagueu escoltat això perquè va cridar molt l'atenció. Doncs el Piqué, el gos, cuidava de les seves ovelles, fins al dia que un camió va vindre a carregar-les per endur-se-les camí cap a l'escorxador. I el Piqué, veient com se li emportaven aquests éssers que ell tenia perfectament assolit que tenia que tenir cura, va sortir corrent i corrent, molt decidit, darrere del camió en rescat dels que considerava el deute de protegir i defensar de qualsevol perill, esquivant una llarga estona el perillós trànsit de la AP7. Estem parlant de la AP7. Per molta gent, estic segur que això no deixa de ser un cas curiós, diguem, de comentar i per la seva singularitat. Però per a mi, i crec que per molts de vosaltres, també la notícia té una altra transcendència. El primer sentiment que em va copsar fou la fidelitat del Piqué. Aquesta fidelitat absoluta que tenen els gossos envers les persones o amb ells mateixos dels animals que estableixen un vincle i que no trenquen mai. Jo no sé què pensava el Piqué, no ho sabrem mai, o si intuïa que als seus amics els hi esperava un tràgic final perquè se n'anaven cap a l'escorxador a on els matarien. O potser sí. Sapigueu que finalment el Piqué es va salvar del perill i el van poder rescatar. No pas als pobres i estimats corders. El semblant preocupat del gos que han vist a les imatges es fan difícils d'oblidar.
Iniciem repàs de notícies, la recerca universitària a favor del cultiu ecològic de la vinya. Un recent estudi de la Facultat de Biologia de la Facultat de la Universitat de Barcelona informa que el cultiu ecològic de la vinya, conegut com a vitivinicultura, ajuda a protegir les poblacions d'ocells i redueix els efectes del canvi global sobre el medi natural. Aquesta pràctica agrària i ecològica, sense insecticides, herbicides ni adobs químics, incrementa l'abundància i el nombre d'espècies d'ocells agrícoles, especialment les poblacions d'insectívors que ajuden al control natural de les plagues en els cultius i que són uns excel·lents bioindicadors de l'estat de conservació dels ecosistemes. Els canvis en els sistemes de producció agrícola, de l'agricultura tradicional a la intensiva, han generat diversos impactes ambientals sobre el medi natural, com la pèrdua de biodiversitat. En l'actualitat, les explotacions agràries intensives a tota Europa han causat la desaparició de milions d'aus agrícoles afectades també pel canvi global. La pràctica de la vitivinicultura s'ha estès els darrers anys dins el sector de la vinya, un dels cultius més tradicionals a Catalunya, on aquest sector representa en el món agrícola el primer cultiu ecològic en importància. I acabem amb l'activista sueca que, als 16 anys, va iniciar un moviment a favor del clima. Avui divendres, desenes de col·lectius de joves espanyols agrupats amb el nom de Joventut pel Clima s'han sumat a la convocatòria de vaga estudiantil internacional organitzada per posar fre al canvi climàtic. Més de 1.000 ciutats de 90 països de tot el món han seguit la iniciativa de la Greta Thunberg, una jove activista sueca de 16 anys que l'agost del 2018 van prendre una protesta davant del Parlament suec per reclamar mesures polítiques urgents contra el canvi climàtic. D'ençà d'aquest primer pas, s'han anat sumant cada divendres joves d'altres països en les seves respectives ciutats, en les anomenades vagues pel clima o divendres pel futur. A l'estat espanyol, aquest moviment estudiantil ha anat prenent força les darreres setmanes en diverses ciutats davant els ens governamentals. Les reivindicacions d'aquests joves, recolzades per entitats ecologistes, no admeten retards. Reclamen que es prenguin mesures urgents, efectives i justes per la societat davant del canvi climàtic. Surten per defensar el seu futur, argumentant que la majoria de polítics actuals ja no estaran vius d'aquí a 50 anys, però ells sí. Per això no volen dependre dels seus interessos i compromisos. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Com li puc fer entendre al meu gat que entri al transportí?
No pots. Aviam, lo normal és que no els agradi, eh? Els agafen, els tanquen, ja veuen que la gent va nerviosa, va amb el xip veterinari, amb el xip marxem, amb el xip tal. No hi ha manera de que jo vagi a algun lloc a ensenyar-li. Això, al final, la gent allarga, potser, i no per anar al veterinari, sinó per anar a algun lloc que estigui bé pel gat, finalment aquell gat més o menys acabarà cedint o la gent acabarà sabent com fer-ho. Però moltes vegades la gent em truca. Escolti, vingui a explicar-me com puc portar el meu gat al veterinari. No, no puc. No. El que podré és agafar-lo com podré, que potser vostè no podrà. Però dir-li, entra aquí content i ja veuràs que bé, això no. Els gatets per aquests sedats no hi passen. El que passa és que, bueno, se senten tancats, no els agrada, es posen histèrics perduts, llavors és això que passa. Que s'ho fan tot en el transportí, arriben al veterinari o està passat malament, és un estrès, llavors no hi ha una manera d'explicar-li al gat. Fixa't que els gatets són molt de... Escolta, jo faig més o menys el que vull, no em forcis gaire, i si em forces, que sigui lo just, i si m'has de forçar greument perquè la situació doncs ho requereix, doncs tindràs feina. I en cases que no, i en cases que sí. Tenir el transportín a casa obert perquè el gat hi entri i surti i dormi i tal, tot això està bé, però el moment en què tu el tanquis allà dintre i el belluguis escales avall, veuràs tu el gat. Llavors no és que s'hi acostumi, s'acostuma al transportí. El que no s'acostuma potser és a anar amunt i avall, a traginar-lo, sortir de casa, aquells estressos que els agafen els gats. Hi ha gats que no, però hi ha gats que tindríem del 0 al 10.000, tindríem de tot,
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Prodigis de la natura, formes de veure, percebre i relacionar-se amb l'entorn.
Algunes espècies d'animals estan dotades d'un sofisticat i complex sistema d'ultrasons anomenat ecolocalització. A partir d'aquest, els animals que el posseeixen poden conèixer la distància, el posicionament i les característiques dels objectes del seu voltant. Les espècies dotades d'aquesta capacitat emeten uns sons específics que es desplacen i reboten contra els objectes i els obstacles. Aquest rebot retorna en forma d'ecos que ells escolten i analitzen. Aquesta informació els serveix de guia per organitzar la seva ruta i trobar l'aliment. Mitjançant aquest radar poden calcular distància, velocitat, la forma i inclús l'estructura interna dels objectes. La seva precisió és tal que, per exemple, en el cas dels ratpenats o morsisecs, poden arribar a detectar objectes tan prims com el cabell d'un humà.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. El John Barry era un músic anglès que morí l'any 2011 a l'edat de 78 anys. Un músic innovador dedicat quasi exclusivament a fer música per les pel·lícules. Guanyà 5 Oscars i posà música, per exemple, a la sèrie del James Bond, Midnight Cowboy, Bailando con Lobos, i, per a mi, la que és més inspirada de totes ha estat Out of Africa, Memòries d'Àfrica en castellà. Escolteu I Had a Compass for Dennis i Flying Over Africa. Thank you.
Doncs tornem a ser aquí a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel. Temps per l'entrevista, avui temps per l'Abel Julien, que saludem ja. Bona tarda, Abel.
Hola, bona tarda.
Benvingut, Abel, un altre cop.
Moltes gràcies.
Manel Casas i Carme Méndez també. Bona,
bona tarda,
bon vespre a tots dos.
Bon vespre, el que vulguem.
L'Abel és ornitòleg. A principis dels 80 va ser soci fundador del grup català d'anellament, embrió de l'actual ICO, de l'Institut Català d'Ornitologia, sent president durant 16 anys. Actualment es dedica íntegrament a l'ornitologia, gestionant un extens programa de formació en ornitologia a l'ICO i promovent també projectes de ciència ciutadana. És, a part, col·laborador també dels nostres programes, de les nostres galeries, dels experts, l'escoltareu sovint.
I un dels bons i bons fidels col·laboradors.
Un dels fidels col·laboradors.
I molt interessant.
És un plaer sempre vindre aquí.
El que ens explica i el que ens ensenya.
I avui serà també molt interessant, i el que anem a explicar és un estudi que ha presentat, han fet investigadors del CREAF, també de l'ICO, que constata la pèrdua, és a dir, declivi, que estan patint els ocells. Hem de dir que, i ara ens ho diràs, que en general ja hi ha un declivi, en general, al món dels ocells, però especialment diria que és d'un 7% a la resta d'ocells, un 10%, en aquest cas, s'ha trobat de declivi en els ocells de muntanya, d'alta muntanya. Oi?
Sí, correcte. Aquest és un estudi que s'ha fet amb moltíssima gent, de molts centres d'investigació a tota Europa, i els que han participat aquí han estat l'ICO i el CREAF, en el que s'han agafat els ocells, que aquí són d'alta muntanya, però com més al nord d'Europa anem, més de baixa zona són. Aquí s'ha considerat a la península Ibèrica ocells per sobre dels 1.800 metres. Però, en canvi, per exemple, els d'Escòcia, les zones de mostreig a Escòcia, eren per sobre dels 1.100 metres, i després, ja al nord del tot, eren des de 100 metres d'alçada o arran de mar, perquè allà hi ha tundra, ja quan estem a altes latituds, no? Llavors, els ocells que agafen són aquests, però pel que a nosaltres respecta, doncs serien els de
parlem de les zones àrtiques, també.
De les zones àrtiques, exactament. Que ja sabeu que aquí, al Pirineu, a dalt de tot dels cims de les muntanyes, l'alçada reprodueix les condicions fredes de latitud. No arribem a tindre tundra d'aquella àrtica total, però sí un hàbitat d'alta muntanya, que t'hi trobes espècies com la perdiu blanca, com ocells d'aquests, que ja no te'ls trobes amb tot França ni Alemanya, ja arriba i ja els tens a les zones ja més Escandinàvia i tot això.
Aquest 10% del qual parlem és una mitjana de totes les zones.
Sí, això és una mitjana exactament de tota aquesta tipologia d'ocells que tenim en tota aquesta àrea. Que una part de les espècies són coincidents amb totes elles i altres parts sí que hi ha espècies que només les tenim aquí, a alta muntanya del sud, i allà, doncs, alta muntanya del nord, anem a dir. Però globalment és això, un 10% de disminució en les espècies que s'han considerat especialistes de muntanya. És a dir, hi ha les espècies que considerem genèriques de muntanya, que són unes 44 espècies, bueno, unes no, que són 44 espècies, evidentment l'estudi ho defineix amb precisió, i aquestes baixen un 7%. Però després s'han mirat ocells que només tenen el seu hàbitat a l'alta muntanya o en els països escandinaus, en aquestes zones tan fredes, no? Doncs aquests baixen un 10%, és a dir, encara més. I això, bueno, en aquest estudi s'ha correlacionat en la mesura possible amb el canvi climàtic, comparant-ho amb altres grups d'espècies i tot això, i es veu que realment, doncs sí, hi ha aquesta davallada consistent durant molts anys.
O sigui que hi ha un paral·lelisme en el que està passant en les papallones, per exemple, els insectes, certes espècies d'insectes...
Sí, hi ha una pèrdua de biodiversitat global que és molt preocupant. perquè, com sabeu, doncs, als ecosistemes hi ha un equilibri ecològic en el que hi ha doncs, els insectes o invertebrats que mengen una determinada cosa, una planta que floreix en una època determinada, i aquests insectes se'ls menja algun ocellet petit determinat, aquest ocellet petit se'l menja un més gran, etc etc. I està passant doncs, que per culpa d'aquest escalfament global tan ràpid, s'estan desincronitzant uns als altres. I llavors està passant doncs, que alguns invertebrats doncs, igual comencen abans, perquè fa més calor abans, comencen el seu cicle biològic, però se'ls menjava una espècie migradora, per exemple, una espècie que ve de l'Àfrica. Aquesta espècie continua venint a l'època que venia abans, però resulta que el cicle biològic de l'insecte, com que s'havia avançat abans, quan ell arriba, doncs,
ja no hi ha
menjar, anem a dir, o n'hi ha molt menys. No? I llavors, doncs, aquest ocell, doncs, bum, bum, baixa la seva població. En algunes espècies, el canvi climàtic, unes poques, espècies termòfiles, que en diem, el canvi climàtic els afecta positivament. Són espècies que volen escalfor, que volen zones més àrides, i algunes espècies d'aquestes els afavoreix, però com que també tenen aquesta relació amb altres organismes, si els altres organismes no han respost de la mateixa manera, també es troben sense menjar, encara que fossin espècies que els beneficiaria.
Això vol...
O sigui, perdona un moment, hi ha un cacau increïble,
sí.
A més, és molt complicat
d'estudiar. Igual que el de la
humanitat.
Sí,
sí.
Ha col·lapsat.
Sí, estic perdonat. Però és que també sembla que lliga molt. Aleshores, aquests ocells escaladors...
Sí.
Escaladors que van pujant altura a mesura del canvi climàtic.
Sí, sí.
També és un efecte igual. Aquí.
Clar, això els hi passa. Aquests ocells, clar, les zones altes és el que són més fredes, són la zona... Són ocells que els hi agrada el fred, per la raó que sigui, el seu rol en l'ecosistema doncs, el desenvolupen només en zones fredes. Però, clar, les zones fredes cada vegada van més amunt, ells van pujant la seva distribució cap amunt, però, clar, arriba un moment que la muntanya s'acaba, no?
Exacte. Van al cel.
Hi ha un moment que no arriben a més.
I de quantes espècies estem parlant? D'aquestes que estiguin en més perill imminent?
Doncs estem parlant de 13 espècies, que són les més... les que estan més malament. Mira, d'espècies que tenim aquí, de les que realment la davallada és preocupant, la que està pitjor és la merla roquera, que és un ocell de color blau i grana, d'un color vermell, que sempre fem la broma, de dir que és del Barça. Exacte. No. És un ocell molt bonic, perquè imagineu-vos amb un ocell una combinació blau i grana, és xocant, no és habitual. I és un ocell molt, molt bonic, que està a les roques d'alta muntanya. Doncs aquest està baixant, segons aquest estudi, un 5,9% anual. O sigui, abans estàvem parlant d'un 10%, etcètera, durant tot el període d'estudi, que són...
El període d'estudi és del 2002 fins al 2014, si no m'equivoco.
Exactament.
I aleshores, per això que estem parlant, també per situar, parlem ja d'hàbitats de la península Ibèrica, oi? On s'han agafat, no sé exactament quins llocs s'han agafat, però s'han fet mostreig al Pirineu i altres serralades.
Això s'han agafat tota una sèrie d'hàbitats i s'han agafat censos en 12 països, s'han fet censos en 474 punts d'aquests 12 països, vale? Dels quals uns, si no recordo, uns 40 i pico són els que hi havia a la península Ibèrica. Per tant, això penseu també que és molt difícil de coordinar tanta gent, tants investigadors, amb tants punts de treball, amb metodologies diferents que s'han hagut de casar, anem a dir, perquè les dades fossin comparables. Vull dir que la mostra també és important i, per tant, aquestes dades són molt, molt fiables. Però això que dèiem, si hi ha aquesta disminució en aquests 13 anys d'un 10% de les espècies especialistes de muntanya, penseu la merla roquera un 5,9% anual.
Saps que estava pensant? Sabeu que estava pensant ara? Dic, fixa't, desapareixeran i, a més, nosaltres no les haurem vist físicament, potser
clar.
Mai.
Moltíssima. Hi haurà gent que no les coneixerà.
Quina
aquest és el problema
sí,
de la desaparició.
I mira, un altre que de la llista dels que està pitjor, que potser és una que coneix més gent, ja, fins i tot, sí, igual no saben que l'han vista, però que l'han vista, és la gralla de bec vermell, que aquesta ha baixat un 5,3% anual. que és un ocell negre, un còrvid, negre com un corb, una cornella, aquests ocells, però amb el bec llarg vermell. Té un bec llarg, no tan gruixut com el corb o la cornella, sinó que és més llarg i d'un color vermell molt cridaner. És un ocell que segur que si heu pujat amb alçada i tal, us haurà vingut a vegades a un metre a menjar molles de pa que li tiris.
És possible. Sí.
Doncs aquest també aprofitem-lo perquè la cosa
si parlem pobra... de 5,9% anual, ho dic perquè la gent s'ho empassi, això, vol dir que estem parlant amb aquests 13 anys de la disminució de més de la meitat de l'espècie. Un 60%, prop d'un 60%.
Estan anant molt malament,
Amb 13 anys, eh?
Amb 13 anys, exacte.
Què es pot fer?
Escolta'm, Abel, parlant dels generalistes, dels més comuns, que són els pardals, crec que també estan amb decaiguda.
Bueno, això no en aquest no estudi entra, no entren, però efectivament, com dius, el pardal també és dels que està pitjor.
Perquè, es veu, ho copsem tots nosaltres.
Sí.
Pràcticament se'n veuen molt pocs ja.
Sí, i això els que tenim ja una certa edat i que ja quan érem nens ja anàvem a pardalejar allà amb els prismàtics.
Jo que tinc més edat, doncs ho recordo bé.
Sí, jo ho recordo perfectament, d'arribar a un mas i veure centenars de pardals allà amunt i avall, i ara continues veient pardals, continua sent un ocell abundant, però la proporció és de 1 a 10 o de 2 a 10, una cosa així.
I quines raons es pot arruïnar?
Això, precisament amb aquest estudi, es fa esment, es compara la davallada d'aquests ocells de muntanya amb els ocells de zones agrícoles i de zones rurals.
Generalistes, que dieu vosaltres.
I encara és pitjor a les zones agrícoles. Però els de les zones agrícoles es considera que la davallada no és segurament, o segur que no és pel canvi climàtic únicament.
Ja sé per on va.
Sinó sobretot per les pràctiques agrícoles i la porqueria que hi tirem.
Els pesticides.
Pesticides, l'eliminació de marges, això és molt important, que abans hi havia molts esbarzers, si ho recordem també de fa
anys... Sí, els marges, és molt important, a vegades aquí ho hem parlat amb els avis, que els marges són... Explica una mica el que són els marges. Perquè...
Sí, seria les delimitacions entre conreus o on
però
acaba el conreu i comença...
Fetes amb arbres. Delimitades amb arbustos, arbres...
Arbustos i arbres, sí, des d'herbes a herbes més altes, arbustos i arbres.
No una d'això de ferro.
No, exacte, parlem de marges vegetals. De... Sí. En castellà en diuen setos, que és una paraula que aquí no tenim d'això. Sí. Els anglesos, hedges, aquí en diem o marges o tanques vegetals, anem a dir. Doncs això és importantíssim, perquè produeixen invertebrats durant la primavera, que són l'aliment de molts ocells granívors. O sigui, tens ocells granívors, com la perdiu, que mengen molt de gra, una espècie granívora, etc. A la primavera els pollets els alimenten només amb invertebrats. Perquè
I
necessiten...
niuen allí, en els marges?
Sí, fan el niu al recer dels marges, anem a dir, però sobretot s'alimenten dels invertebrats que surten allà, o alimenten els pollets amb els invertebrats que surten allà. Clar, encara que tinguin molt de gra després, que tampoc el tenen tant, però suposem que el tinguessin, com que en aquell període de la nidificació no tenen insectes o en tenen molt pocs, doncs no poden tirar endavant les niuades o les niuades són molt més petites.
Fixeu-se si és important,
Per tant, un efecte...
Que passa desapercebut i que abans per les carreteres veien més els marges aquests. I és cert que ara estan desapareixent. I suposo que el monocultiu està influint, també.
Sí, els monocultius...
Aquestes grans extensions en les quals... Sí. Precisament per la recuperació de les abelles, també es parla de la importància que tenen els marges.
Sí, efectivament.
Perquè
tot el
són
que sigui...
comparades, perquè tenen allà possibilitats de trobar...
Per les abelles...
Trobar més coses.
Per les abelles encara més, anem a dir, les zones en guaret, les zones que es deixen sense conrear durant un any, que llavors a la primavera hi surten tot de
les
plantetes
floretes,
i floretes i això, que és el que va bé per les abelles, que al mateix temps són fonamentals llavors per pol·linitzar els fruiters.
Sí.
Crec que era Einstein, o hi ha una frase que se li atribueix a Einstein que diu que si desapareixessin les abelles amb, no sé, 3 o 4 anys.
Desapareixeria l'humanitat.
Bueno, desapareixeria tota l'agricultura amb 3 o 4 anys. No sabem bé si és així, però realment...
Vaja, ara es va polinitzant, els humans són els polinitzadors, van de flor en flor allà polinitzant.
Bueno,
a la Xina.
A la Xina ho han fet, sí. Han tingut que recórrer aquest sistema manual que, de més,
això
imagina.
Això el que sé que fan als Estats Units, que és que em sembla una bogeria, s'ha encarregat també tot... Allà encara més, eh? És tot molt més extensiu, tot allà és molt més gran, no?
Tot doncs maquinària ara... pura.
Sí, tots s'ho han carregat molt més.
Jo crec que el pagès no trepitja amb anys la seva terra. No. Sempre es posa dins d'un aparat d'aquest i va donant molta màquina.
El que vam veure dels Estats Units és que estaven creant una espècie d'abejor, bueno, una abella creada artificialment tancada, que l'alliberen perquè polinitzi.
Fan coses d'aquestes i el que estan fent ara és criar les abelles, anem a dir, en captivitat, tenen els ruscos d'abelles allà, i llavors, a l'època que els ametllers o la planta que sigui necessita polinitzar-se, porten tots aquests ruscos amb les abelles, els deixen allà 15 dies, 3 setmanes, el temps que sigui, polinitzen i es tornen a endur el rusc i el canvien a un altre lloc. No, això, vull dir, és tan fàcil que seria deixar les naturals que ho fessin.
Tot és artificial.
És una manipulació total.
Exacte. Sí. Parlem amb l'Abel Julien, estem a la coda d'aquesta entrevista, estem parlant, per no perdre'ns, sobre aquest estudi que s'ha presentat amb investigadors del CREAF, també de l'Institut Català d'Ornitologia, alguns també col·laborant, a nivell europeu, i s'han agafat mostres, com hem parlat, aquí a la Península Ibèrica. Declivi d'ocells de muntanya. A les causes d'aquest declivi hem parlat del canvi climàtic. Ara parlàvem també d'aquests marges molt importants, també amb l'agricultura, però amb terres baixes.
Jordi, també diuen que és de l'abandonament de les pastures.
Sí.
I l'abandonament de les pastures, aquí anàvem.
No m'acabo d'entendre això, però bueno.
El bosc està guanyant terreny per abandonament de pastures.
I no s'hi troben bé dins del bosc? I se'n troben millor les pastures que... Jo sóc un...
No, el que passa és que hi ha una sèrie d'ocells que necessiten zones obertes, espais oberts, i a mesura que el bosc va guanyant terreny i es va cobrint tot de vegetació, doncs aquestes altres espècies que necessiten espais oberts, que són moltíssimes, potser més que de bosc, que espècies de bosc, doncs totes aquestes van retirant, van desapareixent, i llavors, clar, estem en una situació que el medi s'homogeneix més. També que hi ha més boscos, més homogenis també, llavors hi ha poca diversitat. Mentre que el mosaic agroforestal que hi havia per l'acció humana, que ho modifica i tal, amb les pastures, etcètera, però molt més equilibrat amb el medi, doncs llavors tot això va...
Bueno, problema a les pastures, ara ho estàs dient també. Sí, abans les vasques pasturaven a l'alta muntanya, netejaven, i ara les poques mesos o poques vegades les vaques estan a l'alta muntanya pasturant. Les veus en puntades ocasions.
Sí, no
abans
és,
era
no
molt
és
normal,
tant
i això
com...
sí que ho constato jo. Perquè
sí, no és tant com abans, lògicament. Sí.
És l'explotació ramadera d'alta muntanya
tancada,
que ha disminuït,
cada
no?
Cada cop més tancada i més.
A veure, això que m'has dit abans, després el que ha dit la Carme, m'imagino quin és amb un incendi, com se soluciona tot això? La natura què fa? Perquè d'incendis hi ha
cosa...
tota la vida i de tota...
Exacte.
Sempre, veritat?
Des de milions d'anys enrere.
Milions.
Vull dir.
Milions.
És a dir, aquí, si ens hi fixem, hi ha una sèrie d'espècies de plantes mediterrànies molt resistents al foc, que tenen unes llavors resistents al foc. L'alzina, per exemple, resisteix, però m'estic referint més que res a arbustos i plantes que quan hi ha un incendi les llavors estan protegides amb una capa ignífuga, per dir-ho d'una manera gràfica, i que, de fet, a l'incendi els hi va bé, i després són capaces de germinar a partir d'aquell incendi i sortir una nova planta. El fet que hi hagi això no es desenvolupa per selecció natural d'avui per demà. Tots entenem que això va passant al llarg de molts anys, els més resistents són els que més sobreviuen, dintre d'aquests els més resistents al següent incendi són els que... I així, al cap de milions d'anys, es crea una planta resistent a l'incendi. Per tant, només veient això, hem de veure ja que els incendis, a la zona mediterrània sobretot, doncs, incendis naturals, doncs era totalment lògic i totalment natural, anem a dir. Què passa? Que ara n'hi ha molts més que els naturals, perquè estan generats doncs, per l'activitat humana de tot tipus, des dels intencionats, els no intencionats, per descuits, etc. O sigui, el problema dels incendis és que n'hi ha massa. però els incendis és una cosa natural i té un avantatge respecte a altres coses, com per exemple un... El pitjor que es pot fer és urbanitzar una zona, sí. A dir, perquè això és plaf, planxes allò amb ciment i s'ha acabat. Però els incendis tenen... és una modificació dràstica del medi, però després allà hi broten les plantes, hi broten les flors, entren ocells d'aquests i espècies d'altres tipus de zones més obertes, i el que era el bosc es converteix primer en uns prats, que després va sortint arbustos, i ho van colonitzant diferents espècies. Vull dir que el problema és que n'hi hagi tants, el problema és que això sigui exagerat, però un incendi en si tampoc és un
drama
un desastre, No, tampoc és un desastre. En canvi, que t'urbanitzin, et facin una urbanitzacioneta...
Això ja no té,
que
té remei.
Que es planxa 10 hectàrees i aquelles 10 hectàrees ja...
Abel, hem parlat de l'estudi i de totes aquestes conseqüències negatives que s'han observat, però clar, els estudis són per observar i després per reaccionar, no? Aleshores, quina reacció pot tenir això? Com es pot revertir aquesta situació, aquest descens, aquest declivi? Si és que té alguna solució.
Bona pregunta, però no et sé dir la resposta.
Jo crec que l'estàvem pensant tots.
Sí. Així com a les zones agrícoles que hi hauria una possibilitat de revertir allò, doncs fent una legislació que obligués a deixar aquests marges que dèiem, prohibint determinats tipus de pesticides, etc. Amb això, provocat pel canvi climàtic, evidentment, a curt termini no hi ha cap.
És frenar el canvi climàtic, no hi ha un altre.
A mig i llarg termini, doncs, el que dius, frenar el canvi climàtic. Com? Doncs, tots ho sabem, com es podria fer, però, clar, hi ha tota una sèrie d'interessos creats i una dinàmica de l'economia mundial que això ho fa tremendament difícil.
I amb aquesta pèrdua, perquè tot forma part d'uns ecosistemes, no?, amb aquesta pèrdua, què representarà per l'ecosistema en si? O sigui, aquesta pèrdua d'aquests ocells, d'aquestes espècies.
Bé, clar, aquests ocells, com dèiem abans, estan integrats amb tot l'ecosistema i igual que ells depenen de determinats invertebrats, hi ha altres organismes que depenen d'ells, llavors, bàsicament, es anirà...
Però són uns bioindicadors excel·lents, en qualsevol cas,
clar,
no?
Sí, són bons bioindicadors, en aquest cas, doncs, de l'hàbitat d'alta muntanya.
Abel, hem de... que abans queda molt breu, però defineix-nos, perquè aquest estudi el que marca també són uns pitjors llocs, no només a la península Ibèrica, sinó de tot el panorama europeu que s'ha estudiat. Quins són els llocs on els ocells de muntanya, en aquest cas, estan pitjor i quina és l'evolució?
Doncs mira, agafa quatre grans blocs, anem a dir península Ibèrica, Alps juntament amb els Penins italians, Regne Unit i Escandinàvia. Doncs, a veure si adivineu quin és el lloc que està pitjor la cosa.
Cap a dalt. Jo tiraria cap amunt.
Nosaltres.
Cap a dalt i cap a baix. O sigui,
cap a dalt i cap a baix.
Els dos extrems, els de dalt i els de baix.
Però
nosaltres pitjor.
Regne Unit, i almenys m'ha semblat llegir que no. Que estava dins de los pitjors.
Exacte.
Que s'estran, també.
Sí. O sigui, els pitjors és Fenoscàndia, que en direm Escandinàvia i les zones allò àrtiques. Aquí la disminució ha estat del 13% en aquestes espècies especialistes que baixaven un 10%. Aquí ha sigut un 13% a Fenoscàndia. I a la península Ibèrica d'un 21%.
Per tant, està pitjor, la península Ibèrica. Estem pitjor, sempre estem pitjor nosaltres.
Sí, recollim tot el negatiu.
Sí, exacte, sempre ens toca el pitjor i això no és culpa directament nostra, almenys. Això és global, la responsabilitat.
Bueno, algú tindrem també a veure,
No, però té una certa lògica que els dos extrems siguin on anava pitjor, perquè hi ha més especialistes diferents. A les zones fredes de la part càlida d'Europa i a les zones fredes a la part més freda d'Europa. Això costaria una mica d'acabar d'explicar, però té lògica que els dos extrems siguin
els
pitjors.
Una pregunta d'un ignorant. Però són aquests... Són, com se diuen, de que arriben i se'n van, o són estables?
Hi ha de
o són migratoris?
Tipus. Hi ha de tot tipus. Per exemple, la merla roquera és una espècie estival que passa l'hivern a l'Àfrica i ve aquí. La gralla de bec vermell és sedentària. A tots els hi ha tocat el rebre. Sí, sí.
I a més, bé, i a part aquesta evolució va pitjor, també és per motivar una mica més a la gent, no?
Vull dir, efectivament.
Que hem comentat, tot el tema de pastures, tot el tema de la tundra, també va desaparició, per tant, la predicció també és anar cap a més declivi,
sí.
Diguem-ne.
I és això, que no hi ha una solució a curt termini o que puguis actuar localment. Això està produït per un fenomen global que afecta absolutament tota la Terra.
Que tots hi participem, directa o indirectament.
Sí, sí, sí.
La responsabilitat al final acaba sent una mica de tots. Abel, Julien, hem d'acabar. Moltes gràcies per venir, com sempre, membre de l'ICO. Hem parlat i parlaríem encara una hora més amb tu per tot el tema aquest, però bé, un altre dia vindràs.
Què pot fer la gent que s'interessi?
La gent que pugui consultar aquest informe, suposo que la pàgina web de l'ICO hi és publicat.
Buscant-lo per internet, si busqueu Declining Population Trends of European Mountain Birds,
no és fàcil,
l'article és en anglès, a Global Change Biology, doncs allà el trobaran. És molt interessant. Pel no acostumat a llegir articles científics, pot ser dens, però almenys llegiu-vos a l'abstract, que el resum que és...
És en anglès, repetim, és el Declining Population Trends of European Mountain Birds.
I si volen saber de tot, a l'ICO.
I si no, directament a l'Institut Català d'Ornitologia.
Haig de parlar-ne.
Abel, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Vinga, un plaer.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la música de Memòries d'Àfrica, del compositor John Barry. Filmada a l'any 1985 amb la Meryl Streep i el Robert Redford. I està basada en una novel·la que reflecteix un fet real. Tots crec que recordem aquella música encisadora que ens mostrava uns paisatges preciosos d'Àfrica. Escolteu Safari i la solemnitat de la melodia principal. I had a farm in Africa. Fins a la propera, si Déu vol.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Els productes de neteja mereixen una atenció especial per evitar intoxicacions. Quines són les recomanacions més adients?
Els productes utilitzats per la neteja de la llar, com sabons, desinfectants i eixius, cal mantenir-los ben tapats i guardats en armaris. Les olors, però també el voler mossegar els envasos, pot tenir greus conseqüències. Davant de sospitar que el nostre animal de companyia pugui haver ingerit qualsevol producte, cal portar-lo al veterinari.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Leonardo DiCaprio amb els animals i la natura. Actor nord-americà, protagonista entre moltes altres pel·lícules de Titanic. És membre honorífic del Fons Mundial per la Natura, des d'on lluita per la conservació del medi ambient i contra els efectes del canvi climàtic. Dóna suport a diversos projectes que defensen els drets dels animals, destacant la lluita contra el tràfic d'ivori que està provocant la desaparició d'elefants i rinocerons. L'any 2016, juntament amb Martin Scorsese, va produir el documental Before the Flood, que deixa palès les evidències que demostren la crisi mediambiental existent i mostra de forma exhaustiva com la societat pot prevenir la desaparició d'espècies en perill d'extinció, ecosistemes i comunitats d'indígenes de tot el món. Leonardo és el narrador i conductor d'aquest gran documental que el va portar durant un any a fer un viatge per tot el món, des de Groenlàndia fins a Indonèsia, i entrevistar-se amb personalitats com Barack Obama, Bill Clinton, Ban Ki-moon, el Papa Francesc, investigadores de la NASA, conservacionistes i científics. Aquest documental, Before the Flood, es pot veure per YouTube en versió original i doblat al castellà amb el títol de Antes que sea tarde. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Mai hem maltractat i malmès la nostra casa de tots com en els darrers dos segles. Es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables i asseguri la protecció dels ecosistemes abans que les noves formes de poder derivades del paradigma tecnoeconòmic acabin arrasant no tan sols la política, sinó també la llibertat i la justícia. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.